Tot costa.
El Barça ha completat una primera fase de Champions tan bona que era impensable quan va començar. S'ha guanyat un quadre raonablement bo camí de la final i, a més, té estadi per jugar-hi fins a final de temporada, que tal com pintava la cosa, també és per celebrar-ho.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous 30 de gener de 2025, el dia després del final de la fase Lliga de la Champions, amb un magnífic resultat pel Barça, i el dia, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que el Barça ha recuperat el camp perdut pel mes de maig.
Doncs sí, ara ho deies, els Rolling Stones han fet un favor força gros al Barça perquè finalment no faran gira europea aquesta primavera. Això vol dir que no utilitzaran Montjuïc i ràpidament el Barça ha demanat a l'Ajuntament ampliar el lloguer incorporant el mes de maig. Recordem que fins ara tenia garantit poder jugar els seus partits allà fins l'abril. Ara ho fa fins al maig. Tot i això, bé, ho farà quan l'Ajuntament li confirmi que efectivament tindrà el mes de maig per ell. Tot i això, el Club Blaugrana assegura en un comunicat que manté la intenció de jugar al maig al Camp Nou. Però, tenint en compte que estava buscant estadis desesperadament, diríem que avui li ha caigut la grossa al Barça.
Poques vegades ha estat tan celebrat que els Stones no vinguin a Barcelona. De seguida, la Laia Tudelus desenvolupa aquesta informació, que és un bàlsam després d'uns dies, com ara deia la Sònia, de neguit indissimulat al si del Barça i de la seva junta directiva, perquè directament no tenien estadi pel Clàssic.
I és dia de bones notícies a Can Barça, perquè el Barça i Pedri han arribat a un acord per la continuïtat del Canari fins al 2030. Ja tenia... Bé, encara no s'ha fet oficial, però està absolutament tancada la renovació de Gavi, ara Pedri. A poc el club va tancant aquelles renovacions que ja va dir Deco que és en el que se centrarien en aquest mes de gener, també la d'Araujo ara fa uns dies. Ha estat l'objectiu del Barça més que no pas fitxar en aquest mercat d'hivern. Tot i això, encara queden unes hores, vaja, diríem uns dies, fins al dilluns 3 de febrer, i ja saps, Costa, que bé, que seria la vida sense esgotar el termini fins l'últim moment, amb la possibilitat que pugui sortir o entrar algun jugador.
Ja, el que passa és que efectivament abans que entri algun jugador n'hauria de sortir algun,
sí,
i de moment no fa pinta.
Bé, després a veure què ens explica la Laia sobre les possibles sortides.
Veurem, però vaja, en principi, si heu d'apostar per alguna cosa, la plantilla del Barça quedarà com estava, com a mínim pel que fa a les entrades al mes d'agost.
El mercat masculí es tanca el 3 de febrer, el femení es tanca demà, 31 de gener, i compta perquè, tal com avançava avui Mundo Deportivo, el Barça i el Chelsea haurien arribat a un principi d'acord pel traspàs de Kira Walsh. El Chelsea, rival directe del Barça per la Champions, podria veure reforçada la seva plantilla amb l'anglesa, que ja volia marxar a l'estiu. El Barça va rebutjar una oferta per ella de l'Arsenal superior al milió d'euros, però en aquell moment la direcció esportiva la va considerar fonamental. Ara ha tornat a pressionar per sortir i el Barça ha optat per acceptar l'oferta de 550.000 euros del club londinenc, que en aquest mercat d'hivern ja ha pagat més d'un milió d'euros per una central nord-americana. Walsh ja no s'ha entrenat avui amb l'equip, després ens explicarà els detalls la Rombela.
És una maniobra que econòmicament té lògica, esportivament li preguntarem a la Mireia Vera si en té menys, tenint en compte que el Chelsea probablement és un de... Vaja, probablement no, segur. És un dels rivals més importants que té el Barça a camí de guanyar la tercera Champions consecutiva.
I demà es farà el sorteig de la repesca de la Champions masculina després de l'apassionant jornada d'ahir. El Barça finalment ha acabat
vibrant.
Segon. Vas vibrar molt, no? Està amb els resultats,
costat,
la classificació, anar mirant...
M'ha costat dormir
tot. Doncs sap que em va semblar molt curiós les imatges de jugadors. Per exemple, vam veure Dani Olmo al final del partit més pendent. No pas de l'empat del Barça, sinó qui els hi podia tocar, imagino, en els vuitens de final. Dèiem que demà es farà aquest sorteig, el Barça finalment ha acabat segon després d'empatar amb l'Atalanta. Té el risc de jugar els vuitens contra el PSG. Les opcions són PSG, Benfica, Mònaco i Brest. Però compte que, si evita els francesos, té un bon camí fins a les semifinals. El Madrid jugarà la repesca contra el City o el Celtic. Diríem que són diversos nivells d'equip.
Vaja, li tocarà el Celtic o el Celtic, vols dir.
En tot cas, els de Guardiola s'han complicat molt la vida perquè Madrid o Bayern són els seus possibles rivals, però clar, t'ho haurien firmat amb sang i al descans quan perdien 0-1 a casa. I l'Atleti de Madrid, tot i que de cinquè, anirà per aquesta banda del quadre, per tant, a vuitens se les haurà o bé amb el Madrid, o bé amb el City, o bé amb el Bayern.
El Salmurri ens explicarà com queda provisionalment aquest quadre, i quan dic provisionalment el quadre, Kizir, que demà, tot i el sorteig de setzens, encara no sabrem exactament quin serà el rival del Barça. Això se sabrà en el sorteig del 21 de febrer. Això sí que ho he dit bé.
I com que ahir vas vibrar molt, Costa, avui una altra ració, però avui d'Europa League. Avui d'Europa League, però 18 partits més.
Avui tinc Eurolliga.
A les 9 del vespre viurem el desenllaç de la primera fase de l'Europa League. L'Atlètic Club de Valverde rep el Pilsen a les 9 del vespre amb un equip. Els de Valverde s'asseguren l'accés directe amb un empat. He dit equip, amb un empat.
M'ha fet molta gràcia Valverde perquè diu, és que se podria especular, però hi ha tantos partits que no se puede.
Bé, amb l'empat s'asseguren l'accés directe als vuitens de final, una altra cosa serà el rival. I a les 9 del vespre la Reial Societat rep el PAOK. En aquest cas en tenen prou amb un punt per assegurar-se la repesca. I encara en futbol ja tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya masculina, Espanyol, Barça i Andorra-Girona. Veurem quan es disputen aquests partits, en principi agendats pel 19 de febrer.
Clar que sí. El Barça tenia dues setmanes lliures. Què millor que posar-hi partits de la Copa Catalunya, dit amb tot el respecte per la competició de la nostra federació, però em temo que...
Bé, són semifinals, ahir l'Espanyol va jugar amb gran majoria de jugadors del filial. És probable que en aquest cas tots dos equips, imagina't el que s'està jugant l'Espanyol també.
Gavi i Flick ja estan parlant perquè jugui Pablo Torre.
Jo crec que aquí tant Flick com Manolo González tindran molt clar què fer en aquesta semifinal. L'altre, recordem, Andorra-Girona, i en el cas de Mitchell imagino que també amb el que s'està jugant tres quarts del mateix. En bàsquet, el Barça, com deies, visita el Baskonia a dos quarts de 9 del vespre, partit d'Eurolliga, 24a jornada. Com sempre, la podreu seguir a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat amb el Macià i companyia.
Abans que arrenqui la Transmi, saludarem al Macià, que ens recordarà que Vesely i Justin Anderson són baixes per aquest partit i que Joan Peñarroya torna al pavelló del Baskonia, d'on el van fer fora ara farà poc més d'un any i mig.
I el Mundial de...
No del pavelló, sinó de la de banqueta de l'equip, evidentment.
Sí, sí, sabien, jo crec que s'havia entès.
Suposo que s'havia entès, però...
Però va bé el matís. El Mundial d'handbol a les 9 es juga la primera semifinal entre França i Croàcia. Tu tens Eurolliga, el Salmurri té handbol. Aquí l'Europa League no la mirarà ningú, tu.
No.
Demà es disputarà la segona semifinal.
Igual d'apassionant.
Demà es disputa la segona semifinal entre Dinamarca i Portugal. En hoquei patins avui juguen partits de la 7a jornada de la Champions masculina. El Saint-Omer no ja ara a les 8, el Barça-Porto a dos quarts de 9 i a les 9 el Reus-Barcelos.
Al Palau hi tenim el Pau Mora perquè aquest Barça-Porto és bastant determinant pel Barça, que va malament a la classificació i per acabar entre els quatre primers aniria bastant bé, per no dir que és gairebé obligatori guanyar el partit d'avui.
En waterpolo a les 8 es juga el partit de la 12a jornada de la Lliga Femenina entre el Sabadell i el Sant Andreu, primer contra segon classificat. Les sabadellenques són líders amb un ple de victòria, les barcelonines segones a 3 punts.
A Sabadell hi tenim l'Oriol Corral, que al marge de seguir el partit ens explicarà que el Sabadell ha fet dos reforços de cara al tram final de la Champions femenina.
I el rus Rublev és el tercer top 10 del rànquing, que confirma la seva presència al Godó després del Karaf i Casper Ruud. I acabo amb un apunt del COI, del Comitè Olímpic Internacional, perquè els 7 aspirants a presidir-lo han presentat avui els seus programes davant l'Assemblea General. Entre els candidats, recordem-ho, hi ha el català Joan Antoni Samaranch Salisachs, el fill del qui va ser president. L'elecció es farà el 20 de març.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per a la nostra audiència.
Tal com ha quedat perfilat el quadre de la Champions, que et pots imaginar... Més o menys quin és el camí del Barça, més o menys quin és el camí del Barça, a banda de l'apassionant jornada. Us preguntem on veieu el Barça. Fins on creieu que arribarà? Vuitens, quarts, semifinals, la final, després d'haver completat ja la primera fase, haver vist que el Barça ha acabat segon a la classificació. Fins on veieu el Barça en aquesta edició de la Champions? Podeu votar a l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i enviar-nos les vostres reflexions. Avui ja ben pendent el Marcos García.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Ferran Martínez, que dedueixo que deu debutar un dijous i és per això que s'ha assegut al tron reial de Santi Jiménez. Sí. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda. Cal dir que li he demanat... Que
ah, li has demanat.
Li he ofert el canvi quan ha arribat.
Molt bé, molt bé. No tinc cap mania. A mi em fa seure ja. A mi em fa seure ja la Núria perquè es veu
que... Perquè ets molt... Ets alt per les càmeres, sí.
Se suposa...
Sí, que... Hola, Tudel.
Sí, però me la pela a la tele. Ja,
home!
No caldria dir-ho així, però
sí.
Seus
aquí al meu costat perquè et fa il·lusió seure.
I perquè et fa tanta il·lusió que jo estigui al teu costat.
Exacte, ara ho estic, ja està.
Hola, Santi,
diguem la veritat.
Hola, què tal?
Tot bé?
Tot molt bé, en general, sí.
Avui disciplinadíssim, seguint...
Sí, perquè estava parlant amb la Carme Lloberes.
Ho sé.
Ja has entrat com... Ja havies perdut el peu, no?
Sí, i a més he vist que ho has fet tan bé...
Clar, gràcies.
Que no hi havia res.
Com d'altra banda, com cada dijous.
Com cada dijous, sí.
Senyora Mireia Ruiz, que diu que no ha tingut un bon dia, però ara segur que li millorarem. Bona tarda.
Se n'han vist de millors i de pitjors, sempre.
No sé.
Tot és susceptible de pitjorar, també.
Això també.
I si penses que és un mal dia... Pensa que encara queden 6 hores.
Gràcies.
I concretament les dues pròximes no seran fàcils, tot i que avui arrencarem amb una gran, gran, gran notícia.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La No Satisfaction dels Stones és avui... Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
La Satisfaction absoluta a Can Barça, on tenien un problema del 15, que ha quedat afortunadament resolt.
Clar, tu has dit, és una gran notícia, si comencem una gran notícia des del barçacentrisme, que és el nostre programa, perquè els fans dels Stones no pensaran el mateix.
Ja ho he dit, que mai un concert de que no vinguessin els Stones havia estat tan celebrat,
sí.
Entenent que... perquè es poden venir, no sé...
Al juny.
A veure, venen més que Maria del Mar Bonet, eh? Ui...
Venen, no, això és el Bruce.
Venen menys que Bruce... Venen més que...
O sigui...
Menys que Bruce Springsteen.
Venen però... sí. De fet, hi ha un que viu a Barcelona, eh? Ui...
Ah, sí, hi ha un...
No et varia de gust que vinguessin els Stones.
Ah, no, a mi em sembla bé.
En tot cas, aquí al Tot Costa...
A tu t'és igual, ja.
Aquí al Tot Costa ho celebrarem a les 9, quan caminem al passadís i entrem al programa dedicat. Allà sí, el programa dedicat que fem cada dia, Costa.
Ah, sí, allà farem una valoració.
Allà, òbviament, serà una mica funeral perquè no venen els Rolling Stones.
El que volia dir, per si algun fan dels Stones ho fent, és que concerts dels Stones, si Déu vol i els hi dona una llarga vida...
Més llarga vida.
En veurem d'aquí X temps.
I clàssics també, no?
Clàssics també.
Però clàssics sense camp no n'havíem vist cap encara.
L'última vegada que vam venir a Montjuïc va ser un desastre.
Ah, sí?
És veritat.
No van anar bé. Perquè va perdre el clàssic al Barça.
Ah, exacte. Però no van venir a cantar.
No. Des del barçacentrisme, doncs... Va ser un drama.
Keith Richards té la cautela.
Això mateix.
Bé, anem a explicar una mica.
Crec que és Ron Wood, que és l'integrant que viu aquí a Barcelona, si no m'equivoco, si ens està escoltant, que estic bastant segur que és així, perquè és del Barça... Que ens accepti l'alegria.
Sí, unes entrades gratis per al pròxim concert, li demanem.
No, només que no s'enfadi, en tenim prou.
El gran problema perquè el Barça no pogués jugar el clàssic a l'estadi de Montjuïc era perquè hi havia un concert, i de fet era l'inici de la gira europea, dos concerts, bé, dels Rolling Stones a mitjans de maig, i això feia que, bé, durant el mes de maig el Barça no podia tenir l'estadi de Lluís Companys. Avui, un periodista noruec, Bjørn Nufvik, ha estat el primer en anunciar que es cancel·lava la gira europea dels Rolling Stones. Nosaltres el que hem pogut confirmar després és, més enllà de si la gira sencera o no es cancel·la, de fet no s'ha arribat a anunciar mai, per tant, això no ens ho han pogut dir, però sí que ens han dit des de la productora que gestiona la gira dels Rolling Stones que el que segur que avui s'ha confirmat és que els Stones no faran cap concert durant el mes de maig a Europa. Per tant, sonen els violins i l'Aleluia, vol dir que això, el mes de maig, vol dir que a Montjuïc el Barça pot tenir l'estadi per fer els partits, que és el que ha fet. Jo crec que el Barça ja sabia alguna cosa, perquè ràpidament el comunicat ha sortit avui casualment molt
demana
ràpid.
Demana que nos lo quiten de las manos.
Mira que a vegades no costa que els comunicats...
A veure si ara tocaran els figaflaues.
Algú més bueno, sí que vingui Antonio Machín. És de l'edat, més o menys, dels Stones.
És que el comunicat, si llegeixes entre línies, sona això. L'hem demanat, eh?
És nostre. Bé, doncs sí, el comunicat del Barça diu que ha demanat a BCM, que és l'empresa que gestiona l'estadi de Montjuïc, que puguin ampliar el seu contracte, allargar-lo, el seu contracte de lloguer, fins al 20 de maig. I així ja cobreixes tots els partits d'aquesta temporada a casa del primer equip masculí. No, però tot i que el comunicat del Barça acaba dient, tot i que el primer objectiu és retornar el nou Camp Nou al mes de maig, al Spotify Camp Nou. Però també és cert que ara, avui mateix, doncs, hi ha gent ja dins del club que creu que aquesta notícia el que farà és, doncs, tota aquella pressió que tenien a sobre els obrers de l'IMAC per avançar ràpid les obres, doncs segurament...
Relaxaran
una mica més, exacte. Però vaja, la notícia, diríem, important és que ja està a dir. No està confirmat encara, BCM, no tenim la resposta, però ara ja seria molt difícil de justificar. Ja tenim estadi perquè es disputi el clàssic.
Les empreses del Mecano Tubo, de les grades del Johan Cruyff, que...
Les grades subratòries ja no.
És que des que vam saber que hi havia aquest conflicte, que ho vau explicar, el reservat amb la gira dels Stones, etc. A veure, ajudeu-me. S'ha parlat d'un escenari europeu.
Sí.
De Johan Cruyff amb Mecano Tubo. Sí.
Miami. Imagina. I d'estadis de la Lliga, com Montilivi, Nàstic, Saragossa, València, sí, però juguen a casa.
Saragossa és una gran idea. Perquè si hi ha un camp que està pitjor que l'Spotify, pitjor ara, és la Romareda.
Sí, s'han parlat de moltes opcions. Sí.
Molt amic. Podria haver anat a Sant Mamés, també, que també
prova,
molt.
Prova que ja hi havia un punt de desesperació per veure que l'objectiu de tornar al Camp Nou
com sou, continua, tio? Si tot estava controlat.
L'objectiu continua existint, com res al comunicat del Barça avui, però hi ha zero garanties, encara en tenies menys de poder jugar a Montjuïc, i hi havia, vaja, gairebé una cerca d'escenari aquí, allà i més enllà, que avui ha quedat resolta, i jo, sincerament, hi podem fer totes les conyes que vulguem. A mi em sembla una gran notícia, perquè em semblava un altre episodi de club poc seriós no tenir camp per un partit, un gran partit, que s'havia de jugar d'aquí a 3 mesos. Per tant, com diria l'estimat Joan Gaspar, tema Sanjat i punto, i a més Sanjat positivament.
Era la següent patata calenta després... És que va ser tancar el cas Olmo
i saltar
el de l'estadi, perquè aquí, com que surts d'una crisi i entres en una altra, pràcticament... I jo crec
aquesta s'ha tancat massa d'hora.
Sí, la Laia parlava de la pressió dels obrers, però jo crec que qui s'ha tret un gran pes de sobre també és el president i la Junta Directiva, perquè tenien un marró molt important.
Si no tens estadi pel clàssic, el problema no és dels obrers, el problema és de qui organitza.
També estan acostumats a treballar contra rellotge, tota aquesta Junta Directiva. Vull dir, haguessin trobat alguna solució o alguna altra.
I tornen a caure drets, eh? Vull dir, a mi això em sorprèn molt, com sempre li surt cara o acostuma a sortir-li cara.
Deixa'm dir que això és una mica com les Champions del Madrid. Quan passa tant, és evident que hi ha un punt de sort, però no pot ser casualitat. És evident que deus tenir una certa capacitat per caure dret.
I després, jo aniria de cara, perquè el que suposa jugar un partit aquesta temporada al Camp Nou, O sigui, has de deixar...
El risc, vols dir el
risc? No. El fet de parar les obres gairebé mes i mig, perquè entre que has de deixar-ho tot, treure tota la maquinària,
no passarà, però...
han de fer els plans d'emergència, els plans d'evacuació...
Que no compensa, no?
No compensa.
No, i a més és impossible.
Acaba la temporada
i
segueix que ve un any més a Montjuïc. Doncs un any més a Montjuïc, si ja no ve d'aquí.
Un any més, no, però jo crec que al Camp Nou a setembre. O sigui, que...
Anem ajornant, encara.
No, però és que, a part de que estiguessin les obres fetes, i el que deia el Ferran, que té tota la raó del món, que és... Tu no pots fer entrar a 60.000 persones i treure 60.000 persones de cop amb maquinària pesada pel costat, amb races... I has de tenir un permís d'evacuació, d'emergències...
Dels bombers
i de l'Ajuntament. I aquest permís es dona quan... no sobre un projecte en paper o amb una recreació 3D amb un ordinador. No,
amb l'obra finalitzada.
S'ha d'anar a peu d'obra i al senyor dels bombers que digui, vale, i si hi ha una evacuació d'un senyor que li agafa un patatús, per on el traiem? Per on entra l'ambulància? Per aquí? Ostres, però si entrem per aquí, aquí no pot passar perquè hi ha una rasa, perquè hi ha una excavadora, perquè hi ha una grua, perquè no sé què. I això s'ha de fer amb l'obra feta.
Oblidem-nos
del Camp Nou i ara que hem aconseguit la cautelar dels Stones,
sí, eh?
Pues anem a
aprofitar-ho.
En això d'obrir l'estadi per tornar-lo a tancar, és que no oblidem que després ja vam explicar que necessites 3 mesos mínim per fer la coberta sense públic.
Clar.
Que per això demanaran algú jugar fora de casa, no? Per intentar fer-ho tot a l'estiu. Per això... Ara, doncs, ja està.
No val
la
pena.
És com diu el Ferran,
ja
està.
Per dos partits, perquè seran les semifinals de Champions, perquè jugarem la semifinal de Champions.
Molt bé.
I després el clàssic.
Quina manera més bona de lligar amb el tema següent.
No, bé.
Després de tot el que està passat aquest any, dubteu que el Barça arriba a la final de la Champions?
No, és que ja és el...
No? I que la guanya? No, va.
Jo dic que aquest dia guardat el calendari, ja.
Comenceu a mirar hotel.
Eufòria desbordada a la taula del tot costa.
Ja tenim estadi pel clàssic, ara ja tot.
Tenir estadi i ara ja ho veiem tot.
La flor inhumana que té Flick amb aquestes coses.
Flick i la porta, vols dir. No, però Flick no té res a veure amb això, ara, dels Stones.
Sí, perquè juga a Múnich. Juga a Múnich.
Està tot escrit, oi?
Està tot ja lligadet.
No.
Farem una cosa, ara anem a la Champions, però tanquem
no
el tema...
No fa falta girar-la a jugar.
Tanquem el tema de l'estadi.
Sí, preparin la rua, ja.
Avui que estem amb el escenari ja mig confirmat, jo crec que aquí ja no hi haurà un nou gir de guió, escenari confirmat del clàssic masculí a Montjuïc. Deixeu-me que també us expliqui que el clàssic femení de Lliga també serà a Montjuïc. El Barça...
És un festival.
Bé, en aquest cas ho tenia més fàcil, eh? No, és independent del mes de maig, perquè el clàssic femení és el 23 de març i el Barça-Madrid de Lliga, el Barça aprofitarà. Ja l'any passat aquest partit va ser a Montjuïc i va ser un èxit i el club vol repetir. Es produeix la circumstància que aquest clàssic femení de la Lliga, aquest Barça-Madrid, és entre l'anada i la tornada dels quarts de final de la Champions femenina i el Madrid és un dels tres possibles rivals. És a dir, que podríem tenir dos Barça-Madrids pràcticament seguits i...
Tres clàssics quasi consecutius, no?
Tres clàssics consecutius i dos, en principi, a Montjuïc, perquè la idea dels quarts de final és que també sigui a Montjuïc. Aquest s'haurà de confirmar quan se sàpiga el rival, que recordem que és Madrid, Wolfsburg o Bayern, però en el cas del Barça-Madrid de Lliga F, aquest sí serà el cap de setmana del 22-23 de març. Probablement, jo crec que l'any passat va anar molt bé i va ser al matí, jo crec que probablement triïn el mateix horari, però això encara està per confirmar.
Sorteig de Champions divendres vinent?
7 de febrer, divendres vinent, sí.
Molt bé, doncs...
Mandra, per això, tres clàssics seguits?
No, què diu, ara?
Jo estic amb tu, però som en minoria, Ferran.
No.
Estem en minoria.
Fa Mandra fotre-li 5 al Madrid.
Jo voldria...
Vaig argumentar.
No argumentis res.
Esportivament, no. Esportivament, perfecte. Molt millor que...
Torí l'ovacionat a Montjuïc, en un Montjuïc ple.
Contra un mateix rival, em fa mandra.
Apassionant.
Però, o sigui, no és pel Madrid, és perquè no t'agrada amb repetir rival tan sovint.
Si fos al Mallorca, em passaria el mateix.
En això estic d'acord.
No, a mi no. Amb el tema del Mallorca Madrid, em faria pena. El Madrid no em fa cap pena.
Anàvem massa bé i Ferran Martínez és el primer enfadat de la tarda. En fi, que el masculí té camp fins a final de temporada i el femení, explicarà Sònia Gelma, repetirà clàssic o clàssics a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I d'això, com exigia Ferran Martínez, a l'altra bona notícia, en aquest cas l'esportiva, el magnífic paper del Barça a la Champions.
Ataca Rafinha, Rafinha la penja cap a l'interior de l'àrea, arriba Lamine, 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 gol! Gol, 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 gol! El corna, el pica directe cap al segon pal, el cop de cap d'Araújo, gol! Gol, 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 gol del Barça, Araújo!
Aquests són els dos gols del Barça que van servir per empatar el partit d'ahir contra l'Atalanta, que tancava la fase Lliga i que, en una muntanya russa de moviments de classificació, el Barça va arribar a ser líder en algun moment de la nit per la derrota del Liverpool a Eindhoven, però finalment l'empat definitiu de l'equip italià deixa el Barça en segona posició. De seguida comentem aquest partit, però Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És un quadre provisional. Demà en sabrem més claus en el sorteig de setzens i el dia 21 de febrer ja del tot, per dir-ho així. Però com queda el quadre que sabem d'aquesta fase final de la Champions?
A veure, el que sí que sabem és que el Barça s'enfrontarà a vuitens, al Paris Saint-Germain, al Mónaco, al Benfica o al Brest. I a quarts seran el Dortmund, l'Aston Villa, l'Sporting de Portugal, l'Atalanta, el Bruges o el Lille, els possibles rivals. Havent quedat entre els dos primers, el Barça s'evita al Liverpool en una hipotètica final i tindrà el factor camp a favor a l'eliminatòria de vuitens. Tot això quedarà definit i se sabrà el sorteig, com deies, del dia 21 de febrer a Nyon. Demà hi ha un altre sorteig. I què se sorteja? Doncs bàsicament dues qüestions. El primer, les eliminatòries de setzens, el que es coneix com els equips de play-off, que han quedat entre el 9è i el 24è classificat. Són 16 equips repartits en 8 copes, cada copa té dues boles. Recordo, per exemple, els equips 9è i 10è jugaran contra els equips 23 i 24, l'11 i 12 contra el 21 i 22, el 12 i el 13 contra el 19 i el 20, i així successivament. I així quedaran definitivament aquests 8 equips que passen a vuitens de final. I el segon que se sorteja demà és per quina banda del quadre van, si van a la banda de l'esquerra del quadre o a la banda de la dreta. Per exemple, l'Atalanta, que és 9è classificat, el Dortmund és 10è, s'enfrontaran o contra l'Sporting de Portugal o contra el Bruges. Demà sabràs si l'Atalanta va contra l'Sporting o va contra el Bruges. I el que més a més sabràs és si l'Atalanta va per una part del quadre, per l'esquerra, i el Dortmund, que és el 10è, va per la dreta. I el sorteig del 21 de febrer, el que sabràs és a quina part del quadre van els 8 primers classificats que no formen part d'aquesta eliminatòria. Serà en el sorteig del dia 21 quan ja tindràs tot el quadre definitiu de la competició.
Comencem pel que sabem. Mónaco, Benfica, Brest i PSG, et pot tocar un d'aquests 4. Podria passar, però ja seria mala sort. En general, és un bon inici de trajecte el que et pots trobar a vuitens, llevat, evidentment, que et toqui el PSG, que seria repetir els quarts de final de l'any passat.
Sí, quarts de final.
Sí, però no em sembla preocupant. És que jo ahir vaig sentir, durant les transmissions i en l'ambient culer, una exhibició de ananisme mental culer, de petitisme, de dir, ai, és que volem que perdin, i és que no sé què, és que no volem quedar primers, és que collons, una mica de grandesa. O sigui, li has fotut 4 al Bayern de Múnich.
Cada primera igual, si tocava contra els mateixos.
Primer o segon era igual.
Sí, però allò de el Madrid guany, marqui un gol perquè no... Però sí...
Sempre, si et pots evitar el Madrid, Santi.
El Madrid? El Madrid el vull com si fos aquesta tarda, el vull.
Si a les semifinals ningú ha fet la feina, ja la faràs tu, però si la pot fer algú altre, tu pots estalviar.
Jo estic amb la Sònia.
No? Bé, sí, per mi sí, però vaja.
Si li has fotut 9 gols en 2 partits...
De tota manera... A mi em sembla molt bé que demanis grandesa i em sembla molt bé, però tenint en compte com... És a dir, tu comptes aquest any, però com venim els últims anys, el Barça rebregat any rere any a Europa, home, ostres, és una mica normal que estiguis una mica empetitit, crec, eh?
Sí, sí, però no acollonit. És que...
No, acollonits no, però sí.
Jo ahir vaig sentir gent molt acollonida i gent queixant-se de que... ara anirà tot malament.
Mira el quadre que té ara el Barça. És veritat que hi ha el PSG.
És igual.
El PSG de Dembélé, recordem, a vuitens. O la possibilitat.
Vull el PSG perquè hem de començar a tancar ferides.
Vol redimir de l'any passat.
I de tots els anys, i odi etern al PSG. Sí, no fotem. O sigui, sí, que vagin passant. O sigui, si ens hem tret de sobre el Bayern, ostres, i hem repassat el Madrid...
Però...
que vingui Dembélé.
A mi el Madrid a la Champions...
Una mica de respecte, no? Una mica de respecte.
Sí, però és una por.
El Madrid a la Champions, una vegada, ens vam trobar...
És una por que no és raonada.
La temporada...
No, no, és per l'escenari.
La temporada 2010-11. Santi, em sap greu, però... Han passat 14 anys.
Sí, l'últim precedent de qui és?
Sí, sí, però sí, perquè el Barça els últims anys no ha anat gaire lluny com per trobar-se al Madrid.
No, però si se l'hagués trobat, igual se l'hagués patat.
Però és la seva competició...
És l'únic equip al que li tenen por.
Jo això estic d'acord.
És l'únic equip al que li tenen por. O al revés, el Barça és l'únic equip que no li té por al Real Madrid.
Sí, però jo, de moment, que el més tard possible al Madrid.
Sí, sí, jo estic amb el Ferran. Bàsicament perquè el que deia el Ferran...
Tenim la mentalitat de col·legi que recupes i amb joves que sou.
És la seva competició.
Sou joves i teniu la mentalitat de que recupes.
Estem parlant del Madrid i això ja ho teniu. El Madrid, el Barça, en el pitjor dels casos, se'l trobarà a partir de semifinals. No aneu tan lluny.
Jo ara vull...
Ja sé que ja us veieu a Múnich.
Ja firmo trobar-me al Madrid, llavors. Ja ho firmo, evidentment.
I jo vull... I per massacrar el PSG, PSG Mónaco. Si no hi ha res pitjor que li pugui passar a un equip a la Champions que juga contra un equip de la seva pròpia competició.
Bé, en aquest cas el PSG té per triar, però li pot tocar el Mónaco o el Brest.
El Brest.
A mi deixa'm dubtar que li puguin fer ni pessigolles, però...
No, però jugar contra un equip de...
Sí, sí, no, això és veritat. Es fa una mica de...
Jugar contra un equip de la teva pròpia lliga i tal... I el Mónaco em sembla un equip bastant més decent que el Brest.
Fer-te una mica la connotació de competició europea. I llavors, aquí està una mica la gràcia.
I el PSG no em fa cap por. És més, li tinc unes ganes que me'ls menjava...
Però si fa hat-tricks Dembélé, fins i tot.
Bueno,
fins i tot,
imagina.
I amb dos golaços.
Ara. Sí, avui costa pujat una miqueta, una cosa baixa dels gols.
Aquest
entra puja baixa.
Aquesta tarda mateix, el canviaries per Rafinha, no?
És important.
No, aquest any no.
És important
per la Minya Mal, no? No
confondre. Encara menys, però per la Minya Mal. Per la Minya Mal no l'hagués canviat mai, digues.
No, no, que dic que és important no confondre, tenir un cert criteri amb no anar amb borreres, vull dir, si el tio fa tres gols, un l'empeny, però els altres dos són dos golaços.
Sí, sí, sí. Dos dels tres van ser
molt bons. I ha fet el hat-trick de la temporada.
Esperem.
Home, exacte, si li toca el Barça, esperem.
Sí, perquè l'any passat no havia fet un gol en tota la temporada fins que va venir
el Barça.
Un gol a cada partit, no?
No explico com collons podem acabar parlant de Dembélé sempre. Estem parlant dels rivals del Barça, el PSG.
Bueno, pot ser.
És que al PSG hi ha un jugador que es diu Dembélé. Probablement estiguem parlant de l'actual estrella del PSG, no?
Absolutament, amb un dels jugadors més en forma del moment, dels grans jugadors del futbol europeu.
Clar, clar.
Òbvio, crec que... Bé, és igual. No, és que no
entraré.
No entraré.
El resum és que no volem al Madrid, que ja l'hem vist eliminat. No, Ferran i jo l'hem vist eliminat al Madrid durant 180 minuts i guanyar eliminatòries al temps de descompte.
A veure... Per què no estava
el
Barça?
Però, Santi, què quedem? El pitjor que li pot passar a un equip és que jugui contra un equip de la seva lliga, excepte el Barça-Madrid.
Sí, sí,
perquè
sí.
El PSG Mónaco...
No, el pitjor li pot passar al Barça és jugar contra l'Atlético de Madrid.
Correcte, 100%.
Sí, sí, el pitjor que li pot passar al Barça...
Això t'ho compro 100%.
Això de moment s'ha estalviat fins a semifinals,
sí,
no?
Sí,
si no
clar, però és
sí, el pitjor que li pot passar al Madrid és jugar contra el Barça. Sí, si tu li dius al del Madrid a qui no volen, és el Barça.
I en canvi a l'Atlético el volen molt, no? El Madrid ja estava a
l'Atlético envien a Torili i les muchachas i els guanyen.
Doncs l'Atlético de Madrid, efectivament, sí que li pot caure al Madrid. De fet, l'Atlético de Madrid, amb perdó de l'expressió, sé que és d'hora i que no toca, és el gran putejat d'aquesta primera fase, perquè després d'haver quedat cinquè, li pot caure o al City o al Celtic o al Bayern o al Madrid a vuitens. És a dir,
sí, sí.
O et toca el Celtic o
si tu,
festa
grossa. I si toqués el Madrid?
Passa quarts al Madrid?
No, evidentment. O sigui, no, discutim. Però serien quatre Atléticos de Madrid, Real Madrid,
veus,
en dues setmanes.
I us queixeu dels tres de...
Palos.
No,
et dic una cosa. Amb quatre, algun... anava a guanyar l'Atlètic de Madrid.
Sí. I a més, es notaran a la Lliga.
Guanyar,
i tu vas... Sí, pensa Madrid, en clau Lliga.
A l'Atlètic de Madrid...
Tu vas per darrere d'aquests dos.
A l'Atlètic de Madrid guanyarà els que no serviran per res. O, en el pitjor dels casos, els eliminarà de la Copa i endavant les atxes, això sí que ens ho sabem.
Jo vull veure a Cholo Simeone dient 100 anys igual a l'altre que té. No, home, no. Sí, vull veure la tormenta de derbis.
Molt bé. Va, sí, no. que hem de creuar l'Atlàntic.
La Champions Way amb Marc Crosas.
Marc Crosas, com le va, güey?
Molt bé, güey. Us estava escoltant ara, aquí amb el Santi, pensant qui pot tocar, qui volem que toqui o no, i està clar, és que estem acostumats segurament els últims anys o tota la vida a voler triar, no? Quins va millor, qui no. Jo crec que avui són els rivals, els que s'han de preocupar una mica del Barça.
Grandesa, Crosas, grandesa.
Seriosament, Marc, ja estem en aquest estadi, tu creus?
Jo crec que sí, No. Sí.
O sigui, deixem de demanar perdó pel món per existir.
És a dir, Marc, a què et passa com el Santi, que si ve el PSG avui tens benvingut? És a dir, ve gairebé més de gust que els altres tres?
A veure, de gust, si es pot evitar millor, no? Però...
No, però
ahir, per exemple, després del partit al Madrid, veia a la zona de premsa que anaven passant tots els jugadors, no? I a tots els hi preguntaven, el Celtic o el City? Clar, crec que tots tenim claríssim qui voldries, no? En una o una altra, més enllà del moment del City, però l'únic que va ser molt, molt clar va ser l'Ancelotti. Els altres van dir, tots deien, no, doncs el que sigui l'hem de guanyar. I més enllà de ser un tòpic, que normalment els futbolistes responen així, jo crec que realment s'ho creuen i ho pensen així. No, o sigui, al final, avui el moment que viu el Barça crec que ens dona per pensar que qualsevol rival avui se li pot plantar cara.
El fet que el més difícil que et pugui tocar avui ten sigui el PSG i que ja després, volant a uns hipotètics quarts, et caigui un grup o Sporting de Lisboa o Bruges o Atalanta o Borussia Dortmund, és el que et dona més confiança o és el mateix moment de l'equip independentment del quadre que et pugui tocar?
Jo crec que és el moment, perquè hem vist el Barça durant molts anys anar per Europa fent pena contra qualsevol rival. L'únic que guanyàvem els últims anys era el Victoria Pilsen. I ara hem vist tornar a guanyar de visitant el Barça al Signal Iduna Park quan no ho pensàvem, patint també en alguns moments del partit. Vam veure el de Lisboa contra el Benfica, vam veure patir el Barça els primers minuts molt contra el Bayern, recordo els primers 15-20 minuts més enllà del primer gol de Rafinha que el Barça pateix, no? Tirant la línia molt amunt, però després et sap competir, t'acaba guanyant i golejant a tot un Bayern. Crec que és el moment, no? Més enllà dels rivals, i està clar, si tens un millor camí, entre cometes, però al final aquests rivals, ara que veiem que si Mònaco, que si Lille, que si tots aquests equips, o sigui, a vegades són els més desconeguts els que t'acaben complicant molt més, i crec que ahir Atalanta ho va demostrar bastant.
Marc... És que, de fet, el Madrid va perdre contra l'Illa.
Sí, sí. Marc, pot ser que t'hagis mogut o hagis tocat alguna cosa, però ara et sentim un pèl lluny. A veure si podem millorar aquest so.
Sí, a veure si una mica més a prop.
Ara,
perfecte.
Et volia preguntar per aquesta fase de Lliga que ha fet el Barça, que realment ha acabat segon i, per tant, com tu dius, ha enviat un missatge a la resta d'equips europeus. I és cert que, a més, ofensivament, amb un festival com a màxim golejador, però també s'ha de dir que és el tercer més golejat dels 24 equips classificats.
Sí, bueno, què prefereixes? Ser l'Inter, que només li han fet un gol i haver fet... Bueno, i en va fer tres, no? I ahir es va despertar Lautaro. Jo crec que per la capacitat que té el Barça de tres quarts de camp cap endavant, jo prefereixo això, no? Ser un equip molt propositiu. I ahir, sobretot, ahir crec que tenim l'exemple. Ahir t'acabes trobant un equip que et juga o et fa un plantejament molt igual al teu, que et pressiona molt amunt, que et regala molts espais a la teva esquena i acaba doncs patint també, no? L'Atalanta s'ho havia de jugar tot, havia de venir a guanyar aquí i ho va fer molt bé, crec, Gasperini. Però jo prefereixo
repeteixo això mil vegades, no? Al final, si tens aquesta capacitat, i avui és Lewandowski, demà Rafinha, i després Lamine Yamal o Ferran Torres, o el que entri, el problema seria el dia que s'apaguin tots. Aquí crec que tenim molt bones notícies, i és que tant els migcampistes arribant des de segona línia, com els teus davanters, o els extrems, o fins i tot els laterals quan els necessites, ahir crec que es pot analitzar algo que a mi em va agradar molt, no? Que potser no ens hi havíem fixat tant, perquè el Barça té un tipus de joc molt alegre i sobretot ho fa en pilota, no? Però ahir la pilota aturada, no només amb el gol d'Araujo, sinó crec que hi ha bastantes jugades on intenten treballar coses que potser durant aquesta temporada no havien vist, no? I crec que això també acaba sent una virtut pels partits que venen de cara al futur.
De fet, el gol d'Araujo, per donar errada gravíssima de marcatge de l'Atalanta, jo crec que està ben treballada pel Barça amb un bloqueig
de bàsquet total.
De Koundé, i deixa Araujo absolutament sol al segon pal. Deixa'm desenvolupar aquestes dades que ara comentàvem, de gols marcats i encaixats. Roger Bosa, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
Dèiem, el Barça, de llarg, l'equip més golejador d'aquesta primera fase, eh?
Sí, 28 gols. Són 28 en 8 partits, per tant, mitjana de 3 gols i mig per partit.
És a dir, la mitjana de la temporada, crec que vam dir l'altre dia que era 3-16, que ara deu ser una mica més baixa. Per tant, a la Champions està molt per damunt de la mitjana de la temporada.
És més alta, 3,5, sí, per partit. 28 en 8 partits. N'ha fet 11 més que Liverpool i 8 més que Bayern i Madrid. El Barça primer amb 28 gols, segon el Dortmund amb 22 i després ja venen Atlètic de Madrid, Atalanta, Bayern i Madrid amb 20. Però el que dèieu ara també és que és el tercer equip més golejat dels equips classificats, dels primers 24, 13 gols. Penseu que l'Inter n'ha encaixat un, l'Arsenal 3 i el Liverpool 5.
Encaixar un gol en 8 partits de Champions i no havent jugat contra el Moca, vull dir, han anat a jugar, per exemple, a l'Etihad.
I l'Arsenal 3 i el Liverpool 5 només. I el Barça 13, empatat amb el Mónaco, només té per darrere City i Celtic, que n'han encaixat 14, i el Feyenoord, que n'han encaixat 21.
Déu-n'hi-do. El Marc és molt cruifista en aquest aspecte, confiar més en la facilitat golejadora de l'equip que no pas s'amoïna per les facilitats que dona al darrere. Flick ahir va reconèixer que en algunes circumstàncies, com a mínim, l'equip ha de defensar millor. Us amoïnen aquests números defensius del Barça?
No especialment, perquè crec que el Barça té capacitat per fer-ne molts més dels que rep, ja ho hem vist. Hi ha una assegurança del darrere, que és per mi Pau Cubarsí, que per molt que encaixin gols, jo em sento molt segura i no m'havia sentit segura fins ara, i crec que és una cosa que Flick també vol treballar, perquè sempre que el Barça fa un bon partit, li fots 7 gols al teu rival i estàs empipat perquè n'has rebut un. És a dir, que jo crec que Flick va millorant les coses a poc a poc, i que potser és una assignatura que encara no ha obert aquesta carpeta. Llavors, no em preocupa, de moment, perquè crec que no és una cosa per la qual el Barça hagi patit fins a dia d'avui, i no crec que sigui una cosa que a Flick se li escapi.
Per mi és una qüestió d'anar ajustant l'equip. Crec que no es pot oblidar que és la primera temporada de Flick. O sigui, crec que les coses es construeixen a poc a poc. A la part ofensiva està solventada, jo crec que la defensiva encara no ho està del tot. Crec que el Barça, la temporada que ve, si tot segueix així i no hi ha un delta baix en alguna qüestió, defensarà molt millor, jo crec que ara. Crec que és difícilment solventable del que queda d'aquí a final de temporada. Sí, que
quin grau té de responsabilitat Flick en aquests últims partits, sobretot perquè veure, podem ser molt sincers, com li dieu a Szczęsny, a Tech, perdona?
Szczęsny,
Tech, no? Tech, pels amics,
sí,
no?
Tech,
no?
Sí,
Tech, així no...
Ve una estripada pel porter titular del Barça.
No, ve una estripada per Flick, perquè jo crec que molta de la inseguretat que hem vist als últims partits, ho vam veure contra el València, tot i fotre ni set i anar 4-0 al minut 30, i al camp del Benfica també, i fins i tot ahir en algunes jugades ve del porter. I tu si ets al central i li has de donar la pilota, i Eric García amb 2 o 3 jugades, que crec que està visquent segurament el seu millor moment com a central al Barça o des de la seva tornada al Barça, també en quant a confiança, si tu li dones la pilota a Tech i te la torna o no te la torna de la manera que ho fa, doncs també et va generant certa inseguretat, més enllà de que tu tinguis la confiança de jugar amb 50 metres a la teva esquena i de que l'equip estigui generant constantment. Aquí crec que hi ha un grau de responsabilitat per Flick, també perquè Iñaki Peña, que el vam destrossar des del principi quan va arribar la lesió de Marc-André Ter Stegen, i crec que després des del Bernabéu aixeca la mà i ens comença a demostrar que amb continuïtat pot ser un bon porter, aquest nivell d'inseguretat no el teníem, tot i que en generaven segurament el mateix, perquè al final és un equip que juga molt exposat i amb molts metres a l'esquena, i sabem que juguem això. Ara que us escoltava i que deia allò de Pau Cubarsí, la confiança que et dona, estic totalment d'acord, i crec que també l'arribada d'Araujo, la tornada d'Araujo amb unes condicions totalment diferents, i segurament en pilota no té tant criteri com Íñigo, com Pau, com Eric, però és un tio que és corrector i amb la velocitat que té pot jugar això, no?, tranquil·lament, perquè saps que ell pot corregir moltes accions, però sí, jo crec que aquí puntualment
tu hi confies, responsabilitat. Tu hi confies, Marc, en Araujo, dic perquè estem veient que en algun moment té dificultats per fer el pas endavant, que si fan Cubarsí, Araujo, fins i tot Eric, no et dic, a mi no m'ho sembla, que l'equip tingui debilitats defensives perquè Araujo grinyola.
La jugada del gol ahir és molt clara. Sí. És ell el que tira la línia tard i per poc l'acaba habilitant. Sí, és molt clara. Jo crec que segurament no té aquesta puntualitat tant, o aquest nivell de concentració, perquè confia molt més en les seves condicions físiques. No? Clar, els altres potser, Íñigo i el mateix Eric, i sobretot Pau Cubarsí, són exactes tirant la línia. És que és brutal. No té cap sentit el que fan aquests tios.
Mira, jo anava una mica per aquesta línia, més enllà del porter, que estic d'acord amb el que diu el Marc, de que pot aportar més seguretat, sobretot amb els peus i a l'hora de jugar a la pilota i a la sortida, Iñaki Peña que tec, a mi també poso en el sac l'entrada d'Araujo. Araujo, de fet, ha jugat els dos partits de Champions, són 4 gols a Benfica, a Lisboa, vaja, i els dos d'ahir, i és veritat que li està costant jugar. És un central que l'any passat ja tirava molt enrere i arrossegava també a l'equip. El Barça ha jugat amb Íñigo i Pau Cubarsí, que és una parella que s'ha consolidat i que per mi és la parella titular quan torni Íñigo, i és que ara mateix ve que Eric fins i tot de tercer central, per davant d'Araujo, que estic d'acord amb el que comentava ara el Marc, que és un excel·lent corrector i que amb la velocitat que té, ell té aquesta confiança per corregir o per tirar enrere per la velocitat que té, però sí que és veritat que a l'hora de tirar aquesta línia has de ser molt disciplinat, i Araujo estones li hem vist les mancances.
És que ahir a mi em sembla que es van donar tres factors que són una mena de tempesta perfecta. Una és l'Atalanta com et juga, com et pressionen, la pressió. O sigui, tenien set tios al teu camp pressionant.
T'ofegaven
allà. Uh-huh. I l'altra és la combinació Araujo-Tec. Clar. Què és? Amb Cubarsí i Eric o Íñigo, la pilota va cap a... Jo no havia vist mai el Barça tirar tantes pilotes al porter quan el porter no és precisament l'ampolla més freda de la nevera per treure la pilota. Vull dir, és el...
Sí, m'ha encantat, evidentment.
M'ha agradat molt.
M'agrada no molt perquè podries... més freda de la nevera.
Podries haver dit qualsevol disbarat has utilitzat una metàfora impecable. Estic molt orgullós de tu, ara.
Sí, vull dir que ell, diguem-ne que no és el... Bé, és això, no és la cervesa més freda de la nevera
per
treure la pilota amb els peus jugats. I Araujo té aquesta versió de que...
És un punt més freda, està un punt més freda, però tampoc...
I mira més enrere que endavant. Mm. O sigui, quan la té Cubarsí,
té
més tendència per anar i es juga més. I si l'has de tirar enrere, tingues a Ter Stegen o tingues a Iñaki Peña. Perquè a mi, per mi és la jugada de l'any, que ha sortit els resums de l'any, és la de Tec.
La que tira córner, no?
La que tira córner.
Però allà va ser molt llest perquè va tenir molta personalitat. Molta, perquè allà intentes fer el que no saps fer i acaba molt pitjor.
Apartar una caca de gos al Pipicant amb la mateixa personalitat.
Sí,
és allò de... no m'importes una merda.
Però és ell, eh?
És que
és ell, eh? Constantment és així, eh?
No l'hem vist despentinar-se per cap acció.
El dia que surt a Lisboa i destrossa Valde i el deixa rebentat, ell es queda tan tranquil caminant per allà, eh?
Amb les mans darrere, com si fos un iaio mirant obres.
Però això, un iaio mirant obres. Hòstia. És que aquí no passa, aquí a Mèxic, això dels iaios mirant obres, i ara m'has tornat a la infància, gràcies, Santi. Però escolta'm una cosa, és que jo crec que això s'ha de valorar de Tec, no? I al final un porter tu vols que sigui així, que tingui aquesta capacitat d'oblidar els 5 segons l'error que acaba de fer. Ara, què li convé al Barça? No? En aquests moments, jo no sé què va passar a Iñaki, si va arribar tard a un entrenament, a 2, a 5, a 6... Bueno, Koundé també ho va fer i va perdre una titularitat, però ja està de tornada. No? Jo crec que hem de trobar una mica de sentit comú en aquesta decisió.
Marc, abans d'acomiadar-te, vull aprofitar la presència d'un exfutbolista o d'un futbolista a la sala per comentar això.
No, és que vull sair al camp, òbviament, vull jugar tots els minuts que pugui. I però al final tothom vol jugar, els meus companys que estan a la banqueta volen jugar també i ho respecto.
Aquest és Lamine Yamal, una bona estona després del partit amb una emprenyada important perquè Flick el va canviar, diria que era el minut 93
per Pau
Víctor. Que consti, jo la d'ahir la puc entendre perquè Lamine està en moda, vull guanyar el partit i el canviem per Pau Víctor i el nano no ho entén, però ens hem d'amoïnar, Marc, per aquest constant de cares de pomes agres cada cop que el canvien o és així?
Bueno, no perquè té 17 anys, però ens hem d'anar acostumant a no treure tant Lamine, jo crec, perquè a més
és la solució
per canviar-lo. Per mi sí. A veure, és que jo hi entenc el que entri Pau Víctor, no? Però tu tens Lamine, que és una de les millors bases que tens tu a l'hora de poder generar els últims minuts.
Clar,
jo estava fent el partit i comentant el partit. No, a veure, amb Messi no us escoltava, eh?
Aquí és on vaig.
I no l'estic comparant. No estem parlant d'Ousmane Dembélé amb tot el respecte, eh?
No, però
estem parlant de Lamine Yamal, que segurament amb 17 anys és el tio més desequilibrant del món en aquest moment. O sigui, ens hem d'acostumar a tenir-lo al camp sempre, més enllà de que tingui un mal o bon partit.
Entenc el que vols dir, però el dia que el tècnic decideix fer el canvi, precisament has citat un exemple on jo crec que no hi vam ser a temps, que és a Lionel Messi. Hi havia setmanes on tots veiem que necessitava descans perquè sempre hi ha un risc de lesió i Messi jugava els 90 minuts de tots els partits perquè l'entrenador sabia que si el canviava després hi havia conseqüències, que eren morros de 3 dies o d'una setmana.
Quan dius no hi som a temps, vols dir que fent-ho abans...
Allà no hi vam ser a temps, en el sentit que potser a la Lamine Yamal se l'ha d'educar a entendre, i a mi em sorprèn el discurs de Kroos, perquè Kroos, tu has estat un vestidor, i en el moment en què la Lamine Yamal fa aquests gestos evidents de no m'està agradant aquest canvi, també hi ha un punt de no respectar el company que entra.
Jo he sigut molt més a la meva carrera el company que entra, no? I el company... Sí, no.
I a tu no t'ho fes mai, eh? No t'ho fes mai.
Sí, m'ho han fet moltes vegades i m'han donat ganes de fotre-li un hòstia el que està sortint amb cara després de jugar 85 minuts i jo entro 5 minuts, no? Clar, és una falta de respecte. Però aquí també ho hem d'entendre i jo prefereixo. A més, amb la història de Lamine, no? Que el veiem sempre, i més a nivell selecció aquest estiu, amb les tonteries aquestes que a mi no m'agraden tant, no? Però entenc que és una generació totalment diferent, que els ballets, que les cosetes, que el hi hi ha ha, que el pelito, que no sé què, que això és una altra generació i ho hem d'entendre. Però també a mi m'agrada molt que sigui als 17 anys un tio tan ambiciós que ho vulgui jugar tot. I jo això sí és innegociable. Jo prefereixo un Lamine emprenyat perquè surt al minut 95, que ho ha jugat tot i ha sigut de lo millor que hi ha hagut al camp, que no un tio que se li enfoti tot, no? Jo prefereixo el Lamine així. Ara, s'ha de portar bé, sí, però jo prefereixo un Lamine al camp.
Queda claríssim. Marc, abraçada, gràcies.
Vagi bé.
Una pausa i vull escoltar Martínez Ruiz i Jiménez, a veure què en pensen del que en castellà en diem carites, carones en català de Lamine Yamal.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. La teva passió és la mar? Descobreix el Museu Marítim de Barcelona amb la seva àmplia oferta expositiva.
Fotografia, arquitectura, història i fins i tot gastronomia.
Un recorregut per la cultura marítima que no et deixarà indiferent.
Museu Marítim de Barcelona. Som de mar.
El proper 3 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 77a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala màgica en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala en Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis Or de Movistar i Repsol.
Collons.
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 No s'ha mogut gens.
Com vols que s'hagi mogut?
Vam suar com porcs, per fotre-la aquí dins.
Hòstia, pobre pany.
Vine a desenterrar els ossos de l'irlandès amb Ernest Villegas, Josep Julien i Pepo Blasco. Una comèdia negra i rural de teatre nu. Del 27 de gener al 12 de febrer al Poliorama.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vinos 2025 amb els 100 vins imprescindibles que no et pots perdre aquest any, seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins per només 9,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
El meu pare es diu Mike. Treballa en una plataforma que treu petroli del fons del mar. El petroli és un monstre, com els dinosaures dolents que van acabar sent petroli. Es van anar apinyant, estaven atrapats. El papa i els seus amics van fer un forat a terra.
Merda, aquí hi ha flux.
I els dinosaures dolents van córrer fins al forat i... Pam!
Deepwater Horizon, una pel·lícula basada en fets reals. A TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni està un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Jo dic 1, 2, 3 i tu 4, 5, 6. I a veure si hi ha delay o no hi ha delay, els de control central ens ho arreglen. 1, 2, 3...
4, 5, 6.
Hi ha un delay de mig segon. A veure, tornem-hi.
Però jo no el tinc, eh?
1, 2, 3...
4, 5, 6.
L'hem retallat. Segur que els companys...
Aviam, torna-hi.
4, 5, 6...
1, 2, 3.
Bé, no ho hem resolt.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Gràcies, Jofre. Bon cap de setmana.
Que vagi molt bé.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi. Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi. El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
Groenlàndia no està en venda, però Trump amenaça amb les armes si cal per comprar-la. Aquesta setmana perquè el president dels Estats Units vol comprar aquesta illa de l'Àrtic, rica en recursos minerals i sota jurisdicció danesa.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les 8. Hem de passar via perquè hem d'escoltar els oients, però abans vull saber si el Ferran, la Mireia i el Santi són comprensius. Vaja, el Marc Crosas ho és a l'extrem. Diu que per resoldre el problema no s'ha de canviar més la min i endavant les atxes.
No sé si ha dit això exactament.
Bueno,
o has d'estar diversant una miqueta.
Una miqueta, però...
Però a mi em sembla, per una banda, que el canvi d'ahir, haig de dir que em sembla incomprensible.
Firmo a sota.
Sí, em sembla que canviar la min amb un parell que vas 2-2 al minut 95 no t'aporta res. Si volies donar-li descans perquè no ja veies que estava la feina feta, el que sigui, canvies abans. Després no ho entenc. I l'altra són unes rebequeries que no em semblen bé. No em semblen bé, però crec que després ell va rectificar i va dir la frase...
Bé, la Mireia va explicar que no volia sortir a la zona mixta.
Va acabar dient, Mireia, tu sabràs, que va dir...
Ho respecto.
I el respecte al company que entra...
Hi ha companys que han d'entrar.
A mi em fa gràcia, sí, per el document que escoltàvem, acaba dient ho respecto,
sí,
però...
Aquesta resposta és a mi. Després de veure-li les carones al camp i les carones
queda,
de fora.
Queda claríssim que és ho respecto, però no ho entenc en absolut.
És que una cosa és no entendre el canvi, com no l'enteneu vosaltres dos. Jo sí que entenc a Flick i és especulació.
Tu ets molt hansista, eh?
Jo sóc molt de Hansi.
Sí, però aleshores, explica quin sentit té aquest canvi.
Collar-lo, posar-li uns límits, a dir-li, escolta'm, ja jugaràs, però el dia que no juguis, el dia que se t'hagi de canviar, per molt que t'hagi de canviar el minut 93... canviaràs, m'és igual, és que m'és igual, no, i fotràs carones. No. Doncs fotràs
carones. En aquest sentit, si el que mana, mana, s'equivoqui des del nostre punt de vista o no, no, això tens raó.
Potser fa un canvi sabent que no és el canvi que toca, i per ell passa per davant aquesta disciplina, aquest límit, exacte.
És possible.
Sí, però quadrar-lo 95, quan estàs atacant, quan tens dos corners a favor... perquè Pau Víctor hauria jugar 25 segons.
Sí,
és que no va jugar
Pau
més.
A Pau Víctor no li fas cap favor, tampoc, eh?
Tampoc, exacte. Vull dir, és que si el treus almenys al minut 85 i tal, bueno...
Hi ha una diferència amb el que deia la Sònia abans amb Messi, que a la Mina encara li falta molta sopa per arribar on era Messi.
No, no, però, sí, jo parlava dels inicis de Messi, però, vull dir que tu li vas fer adquirir uns vicis que ja no li podies canviar.
S'emprenyava quan el canviaven al final, perquè Messi, com s'havia passat 70 minuts o 60
caminant estava fresquíssim.
Els últims 10 minuts al territori, sí, la de gols que ha marcat Messi,
sí, és veritat.
Del 85 al 94, quan tots estaven rebentats, sí, a la zona Messi sabia que normalment en els últims minuts et fotia dos com a mínim. Això amb la Mina encara no passa. Però quan passi es pot enfadar.
En tot cas, jo el dubte que tinc és si a Messi l'haguessis començat a marcar molt aviat, si igualment quan hagués adquirit la dimensió que va adquirir l'entrenador hauria tingut...
És possible, però jo crec que ara, tal com diu el Santi, encara ha de menjar moltes sopes per ser Messi, per tant, si en algun moment hi pot ser a temps de, entre cometes, educar-lo en el sentit de tu, quan et canvien, no pots fer ni carones, ni tampoc et pots enfadar davant de 60.000 persones perquè estàs fent un lleig, doncs jo crec que ara potser encara són en temps. Tens raó que després d'aquí 3 anys igual no et serveix de res.
Ni idea, perquè això del món de l'educació és complicat.
Sí, correcte. Jo ahir, veient el partit, on crec que ell, per mi, és una de les primeres grans nits europees de Lamin, tot i que no sé, un partit espectacular, però ell fa un gran partit, s'ofereix tota l'estona,